dia. Novament tornem a estar al programa tal com érem, per a tornar a donar una mirada al passat.
Per a poder observar més detalladament la vida de les persones més grans del nostre poble. I és que sense aquella generació de joves emprenedors que en un passat dominaven la situació, avui en dia viuríem en un món completament diferent. Seria un espai de temps que no podríem reconèixer. Seria com viure en una altra història. I sobretot, no podríem agrair a les persones més grans el que feren al seu temps amb grans dosis de valentia i empenta. I és que nosaltres estem ansiosos de conèixer la seva forma de vida, les seves inquietuds, les relacions que els uneixen. En el nostre programa ja hem tingut nombrosos convidats que ens han explicat el bon record que tenen dels seus mestres, els oficis de peixater i de brodadora, la matança, el món de l'acordió, els jocs d'abans, la migració, les caramelles, la música, el cinema, l'ofici de matalasser, el món de la poesia, la residència d'avis, l'afició als ocells. I avui dia 1 de febrer de 2004 tindrem una agradable entrevista amb Teresa Ribó, que ens parlarà de la seva infantesa, de la seva professió i de les seves aficions. Aprofitant les converses amb les persones més grans, els joves podem anar ampliant els nostres coneixements, a mesura que cada vegada aconseguim ser més afortunats davant el futur, perquè el podrem afrontar amb més facilitat i personalitat, i així evitar caure en paranys dolorosos. També conversant amb els més grans del poble, descobrim que la seva joventut i la nostra estan basades en dos mons completament diferents, però nosaltres intentem aprofundir en les seves paraules i imaginar-nos com era el món de llavors, i de seguit ens adonem que si no hagués estat per l'enorme tasca que van realitzar al seu temps, avui en dia les coses continuarien iguals. I aquest canvi ha estat possible gràcies a la seva dedicació, la seva entrega i la seva perseverança. I abans d'introduir-nos plenament al programa d'avui, on el tema principal girarà entorn de la vida de Teresa Ribó, escoltarem atentament el tema que ens acompanya, sens falta, cada diumenge, encapçalant el nostre programa tal com érem.
Thank you.
Bé, iniciem el nostre programa i avui la persona convidada és la Teresa Ribó. Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, doncs, en aquesta primera part, voldria preguntar-li sobre una lletxeria, una lleteria que havia tingut vostè. Que, on estava situada?
Doncs mira, la tenia al carrer de l'Església. Carrer de l'Església, on hi ha ara les tapes,
sí.
Per entendre's, oi?
Sí, sí. Quant de temps la va tenir?
Doncs 23 anys la vam tenir.
Déu-n'hi-do. Quant de temps fa que ja no...
Ara 13 anys ja fa.
13 anys. Sí. La llet es venia a granel?
Sí, oi tant. Llavors no n'hi havia pas de llet envasada. Bueno, dic mentida, sí. Hi havia aquella que deien la lechera de pot. Però, bueno, no. Era... Bàsicament la gent la compraven tota a granel, eh?
I els clients, què portaven per emportar-se la llet?
Hombre, hi havia que portaven ampolles, hi havia que portaven ja unes lletaretes que hi havien, fetes, que segurament que la teva iaia en deu tenir alguna, una tapa i una nansa, totes xulines, sí.
Molt bé. I de quin material eren aquestes?
D'alumini.
D'alumini.
Sí, perquè llavors encara inoxidable, no se'n parlava.
I ens podria explicar què és un petricó?
Bueno, un petricó és un quart de litro, diem, eh? Doncs hi ha les mesures, hi havia el litro, el mig litro i el quart de litro. Anava...
El quart de litre era el petricó?
Era el petricó, sí.
Vostè venia a mató?
Venia a mató, venia ous, venia mel, bueno, tot el que requereix d'una lleteria, eh?
Sí, sí, sí. I el mató, com s'elaborava?
El mató s'elaborava, doncs havies de posar la llet al foc i llavors quan bullia, doncs s'hi posava un preparat que ens preparaven a la farmàcia i apa, i allò se matonava i llavors havia d'escórrer i bueno, i apa, ja estava a punt.
La llet que venien era llet de vaca?
Llet de vaca, sí, sí, llet de vaca.
I la llet de cabra, diuen que és refrescant.
No ho sé, jo em sembla que la cuera més era la de vaca, segur.
Sí, potser la de cabra és més àcida, més forta.
No ho sé, jo ja això ja no t'ho puc pas. Jo penso que com la llet de vaca, perquè aquest jovent que ara ja tenen 40 anys, doncs tots havien pujat amb la llet de vaca. Jo, goita, quin bé de Déu.
Sí. El que també és veritat és que ara potser la llet envasada porta molts continguts que no...
No, esclar, imagina't, nosaltres si teníem la llet un dia i mig i ja es feia malbé, doncs ara imagina't que la tenim mesos posats allà al rebost.
I sense nevera. Doncs sí. Bé, si li sembla, doncs escoltarem aquest tema que abans hem començat d'escoltar, del cant dels ocells.
Molt bé.
De Diango. Thank you.
festejar-lo va amb sa veu malignosa. Els ocellets cantant a festejar-lo va amb sa veu malignosa. Cantava el rei a tot per glòria del Senyor, inflant amb viseria el canari segueix la música preix del cel gran melodia. El canari segueix la música pareix del cel gran melodia. Dels ocells és amor.
Doncs bé, continuarem amb l'entrevista. Ara, doncs, voldria preguntar-li a veure, doncs, com eren els envasos en els quals es transportava la llet.
Ja, bueno, hi havia uns cantis grossos, bueno, uns pots grossos, que hi cabien 24 litros de llet, 24, perquè deien que 25 se'n perdia, bueno, saps? O sigui que comptaven 24 perquè...
Algun s'evaporava.
Sí, o sigui que un litro es perdia.
Carai.
Sí, sí.
I llavors el... De quin material estaven fets aquests envasos?
No, també d'alumini, eh?
També del mateix material.
Sí, més gruixut que aquelles lleteres petites, diguem, però sí, sí.
Es devia conservar millor, potser, amb, aquest,
sí,
amb aquests envasos.
Bueno, era molt més higiènic, era una cosa que només ho fèiem servir ben bé per això, eh?
I com l'havien de transportar, posant...
Bueno, la portàvem, ui, mare meva, parlem dels anys 66 o 67... Vull dir que són molts anys, i llavors doncs ho vaig amb una moto, amb un carretó...
I un en un, potser. Bueno, amb la moto?
No, amb la moto no. Amb la moto n'hi havien portat fins a 6 o 7, el meu marit.
Clar,
que...
n'hi-do.
El pobre davant, al darrere, al costat.
Podria pesar molt, tants litres.
Pesava, però era valent, era. Sí, ella sí, era sí. Molt valent. O sigui que...
Molt bé. I llavors, aquesta llet, on munyien les vaques?
Bueno, nosaltres teníem vaques, que les teníem al Cerdà, a casa del meu marit, i bueno, però no en teníem prou, amb les nostres, no. No. Llavors l'anàvem a buscar a l'Alzina de Marola, aquí a l'Ametlla,
sí.
Sobre l'Ametlla.
Sí, sí.
L'altre que ens faltava.
Perquè més o menys quants litros venien al cap del dia?
Molts. Quan vam començar, moltíssims, quan vam acabar ja no tants. Però perdia uns 300 litros diaris.
Déu-n'hi-do.
I tots de litro en litro, eh? Vull dir que el procés és un procés llarg, que sembla que és molt aviat dit, però és clar. A les 4 del matí el meu marit ja s'anava a munyir. I tots aquells litros, o la meitat, doncs passaven per les seves mans. Després m'ho portava cap a Navàs, jo obria a les 8 del matí fins a les 10... i el despatxava, o sigui que ja em tornava, llavors em passava per les meves mans.
Perquè seguia algun tractament o era la llet acabada de munyir?
No, 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 tal qual, acabada de munyir.
El natural.
I tant, i calenteta que era.
Molt bé. Si li sembla afegir algun altre aspecte d'aquest tema?
Sí, bueno, vull dir que això de la llet, és clar, vull dir que passaven un control, Venia el veterinari un cop al mes i ell, doncs, goita, portava uns termòmetres i ell ho mirava, aviam, la graduació, perquè per estar bé havia de ser a 32 graus, si era més flaca era perquè, doncs, la vaca ho havia acabat de parir, o bé tornava a estar amb cel, vull dir que canviava. Llavors ell sempre deia que era millor barrejar-la de 3 o 4 vaques, perquè així sempre tenia, si fa no fa, el mateix grau.
Era més estàndard.
Sí, perquè hi havia, això sí, una cosa que jo ho teníem, vaja, ho teníem molt sagrat, i era que llavors hi enlletaven molts nens, o sigui que tots els nens, si la mare no podia donar el pit, doncs era la llet de vaca, i això era una cosa sagrada. Ara imagina't, si haguéssim donat una llet...
No havia d'estar bé, en bones condicions.
Sí. No, aquesta cosa, gràcies a Déu, sempre ho vam tenir.
I la seva lleteria era la única del poble de Navàs?
Sí, oficial sí.
Molt bé. Llavors hi havia d'extraoficial.
Sí, bueno, esclar. Bueno,
com tot.
Sí.
Doncs
no,
molt bé.
Jo això ho tenia molt clar, perquè una cosa, un aliment de primera necessitat,
sí,
es havia de tenir molt higiènic i molt ben portat, perquè ara imagina't que hagués fet mal a la gent, vull dir que era una cosa...
Sí.
Una cosa...
Sempre amb tot, doncs, hi ha aquell que vol comerciar sense passar pels tràmits, però
sí,
amb això podem dir que va ser la lleteria de Navàs.
Sí, sí, sí. O sigui que a mi encara em diu la lletera, però vull dir que amb tota l'honra, perquè vull dir, amb tants anys això ja va ser un títol, i un títol que m'ha quedat.
Sí, sí, però molt, molt d'orgull.
Sí, 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 no em sap gens de greu, no, que m'ho diguin, al contrari.
Doncs, si li sembla bé, ara podríem escoltar, doncs, una sardana. Navàs dansa.
Molt bé.
Thank you.
I bé, doncs, després d'haver escoltat aquestes sardanes, ens endinsarem ja a la segona part, doncs, del programa d'avui. Teresa, vostè va treballar a la indústria tèxtil?
Sí, la fàbrica Vidal, que en dèiem, la fàbrica nova.
Ens en podria parlar una miqueta?
Sí, doncs mira, jo hi vaig treballar 13 anys i vaig començar als 14. I una anècdota, si vols que te l'expliqui, resulta que la meva mare em va dir que hauries d'anar a demanar feina perquè havíem acabat l'escola. El dia que vam acabar el curs de l'escola, em va dir que hauries d'anar a demanar feina. Sí, però mare, jo no faig els 14 anys fins al novembre. És igual, però si t'hi volguessin, tot això que tindríem, com que devíem anar prou justets, em vaig anar a demanar feina. A 2:15 del dematí, i el senyor Joan, que era el director, i molt apreciat, diu, què vols, Teresa? Dic, jo venia a demanar feina. Diu, tens ganes de treballar? Dic, sí. Diu, doncs, vés a Cal Gubianes, compra una pinta de teixir i unes estisores, i la teva mare que et posi el davantal, i a 2:15 et vull veure aquí. I així es va començar a treballar.
El mateix dia.
D'aquesta manera, sí, noia.
Quan se van acabar els estudis,
sí, sí.
A treballar.
A treballar. És que llavors ja no hi havia cap més, eh? Tots fèiem igual.
Sí. El seu treball en què consistia?
Jo era nuadora. Era nuadora, sí. Nuadora és ja posar els fils per després ja pel fer la roba, diguem, saps? De totes maneres, s'ha de dir que en aquesta fàbrica el senyor director que hi havia era molt espavilat perquè t'ho feia prendre tot, dintre del textil, tot. I llavors no quedava mai sense gent, o sigui que, saps, et feia envoltar una mica.
Sí.
Que ara en diuen cangurus, llavors no en deien, en deien reforç.
Però... Sí, sí, algun substitut sempre hi havia.
Això mateix, sí.
Molt bé. Quin horari feien?
Bueno, jo havia treballat al dematí i havia treballat a la tarda. Això sí, treballàvem de dilluns a dissabte, eh? Tant que ara el jovent us queixeu, doncs llavors jo treballava a la tarda, ens posàvem a 2:15 i plegàvem a 2:15 del vespre. Això sí, sortíem a sopar a les 6. Les mares ja ens esperaven.
Podien anar a casa.
Sí.
Quanta estona tenien per sopar?
Mitja hora quan vam començar, quan vaig acabar, llavors ja només teníem 20 minuts. Sí, ja s'havia escurçat una mica.
La roba que teixien tenia mostres?
Sí, oi tant. Fèiem piqué, fèiem gasa de volta, fèiem blanc i negre. Ui, robes guapes, eh?
En feien de seda?
Sí, sí, també es feia seda. Tant seda, llençols... Bueno, no, tot i bona qualitat, eh?
I treballaven moltes persones en aquesta empresa?
Sí, jo no sé exactament, però em sembla que deien unes 400, eh? Ara, no et puc assegurar si era entre aquí i a Cal Vidal, perquè eren la mateixa empresa, eh? Però sí, tot el poble, la majoria, sí.
Abans ens ha parlat del piqué. Què és el piqué?
Bueno, doncs el piqué era una roba que feia com uns niuets, saps? Que deien, hi havia que ho deien... Niu de vespa, un... Saps?
I també n'havien teixit, d'aquest.
Sí, oi, bueno, és que es teixia, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Ens podria parlar de la sirena de la fàbrica?
Ui, la sirena. Quan tocaven la sirena ja feies tard. La tocaven tant a l'hora justa que, escolta, quan tocava la sirena tothom corria.
I se sentia molt fort?
Tot el poble, eh?
Tot el poble.
Sí, esclar, és que has de pensar que venien gent de tot arreu, de, quasi hasta del Mujal en venien, vull dir que, esclar... No, però era una cosa agradable, ja, no sé, saps què vull dir? Feia companyia, ja sabies que, sí. Que ens cridava.
Com el campanar d'ara, que també marca les hores.
Sí, sí.
I entrava, i sempre marcava l'hora d'entrar.
Sí, sí, sí.
Molt bé. En guarda bon record de la seva feina?
Sí.
I dels seus companys?
Sí, guardo molt bon record, i principalment això, de les companyes que vam treballar, perquè has de pensar que llavors gairebé tots érem joves, bueno, vull dir que... Com que t'agafaven tan jove, treballaves molts anys de joventut i això se recorda bé. Havíem jugat, jugàvem, saltàvem a corda, fèiem de tot. Jo me'n recordo que una vegada ens netejàvem els, això, com deien, que feien fil, que feien el... el que anava, diguem, el que teixia, saps? El que ajuntava la roba,
sí,
amb la llançadora.
Sí.
I d'això, i llavors un cop a la setmana paraven la màquina i ens el feien netejar amb aquestes noies joves, les més joves. I es veu que aquell dia doncs va passar l'amo, quan passava l'amo, bueno, pel director, l'amo, l'encarregat, i anaven 7 o 8 personatges, diguem. I nosaltres a sota, anar fregant, i com que no ens havíem donat compte, doncs esclar, també hi voltava algun noiet per allà, i anàvem fent miau, miau. I després vam veure que ens tocaven amb el peu, i era el mateix amo, el senyor Josep, i ens va dir, ai senyor, aquest jovent... Vam quedar, bueno, però això vol dir que hi havia entre tots molta bona relació, perquè imagina't, en vez de renyar-nos, doncs encara va fer la broma, volguem dir aquests tan joves.
Clar, però éreu molt joves, amb 13 i 14 anys.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs ara, si li sembla bé, escoltarem un tema de l'Antonio Machín.
Molt bé.
Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Cómo pasó, del cielo fue el milagro, sediento entre mis brazos, la comencé a besar, y tristemente en mí, clavó tus bellos ojos, y vi dos tiernas perlas, por su cara rodar. Tiernas perlas por su rodar. Detuve en su caída las perlas de su llanto. Fue para mi conciencia la bella salvación y la volví a besar. Pero esta vez lo juro con un sagrado beso que salió del corazón. Con un sagrado beso que salió del corazón.
D'haver escoltat doncs, aquests temes d'Antonio Machín, continuarem ja amb la tercera fase de la nostra entrevista d'avui. Teresa, vostè en altres temps, oi que va ser locutora de ràdio?
Sí.
En podria parlar?
Saps què diuen? Que home de gaires oficis, pobre segur. I així m'ha passat a mi.
No, però això vol dir que té experiència. I en aquests... Bueno, en quin programa conduïa vostè?
Bueno, feien un programa al migdia que se'n deia La veu de la parròquia, que parlava mossèn Climent, llegia l'Evangeli, feien allò, i bueno, jo feia aquest programa. Bueno, feia aquest programa, vull dir...
Participava.
Sí, només feia la introducció i l'acabament, vull dir, poca cosa, però bueno. A més, com que era una hora bastant tempestiva, perquè era allà 2:15, fins a 2:45, com que era, no volia fer gaire ningú, doncs bueno, no, ja m'agradava de fer-la.
A quin lloc estava situada l'emissora en aquells temps?
L'emissora era el casal, allà el casal Jesús Obrer, que se'n deia llavors.
Sí.
Teníem una sala allà.
Més o menys, sap quantes persones hi col·laboraven?
Oh, molt jovent, potser una vintena o potser més, sí. O havíem fet cosa sèria, sí. Una vegada vam fer una novel·la per capítols, vam fer El divino impaciente. I va sortir bé, no, sí. Mossèn Climent, el ser tan poeta i ara un home tan així de lletres i això, doncs ens el conduïa i molt bé, sí, va sortir bé.
Molt bé. I sap quins dies s'emetia en aquell... Quin any estem parlant per això?
Bueno, és que parlem aviam. 62,
és per situar-nos.
Parlem del 58, 59...
Val. I en aquell moment quins dies hi havia emissió?
No, només el diumenge.
El diumenge.
Sí, si no
tots
recordo,
els diumenges.
Normalment només els diumenges, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Ens podria parlar d'alguns programes que feien? Potser els més, els que vostè recordi més?
Bueno, més que res...
A part
feien,
de la novel·la, també.
Sí, feien això, la novel·la, lo de la parròquia, discos dedicats, I després, bueno, també molt del bàsquet, perquè llavors era, Navàs era molt fort amb el bàsquet. Bueno, coses de...
I el programa Discos Dedicats, oi que tenia molta audiència?
Sí, Discos Dedicats sí, perquè allò, bueno, era el que se sobrevivia una mica, perquè els feien pagar. No me'n recordo si feien pagar Dorral, o no sé, em sembla que eren Dorral, m'ho sembla, eh? I, però molts, perquè la gent doncs, es felicitaven... pel sant i per tot, sí, ui, però molts, Poder duraven un parell d'hores els discos dedicats.
Déu-n'hi-do, sense parar. Anar...
Sense parar.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Perquè com les havien de sol·licitar, les cançons? Que anaven directament a demanar-ho?
Sí, i em sembla, no em voldria equivocar, em sembla que també hi havia alguna botiga que ho apuntaven. Saps?
Sí,
durant
sí.
La setmana podies demanar-ho.
Feia la llista
i ho pagaves. I...
Molt bé.
Sí.
Perquè per telèfon en aquell moment no.
Sí, no.
No es podia recórrer al telèfon.
Em sembla que era més així i bé la gent hi arribaven. Venien allà a l'emissora a dir-ho, saps què vull dir?
Ben diferent d'ara. Sí. Ara és telèfon 100%.
Allò anava molt bé pels nòvios i pels nois, pels pretendents, perquè, és clar de tant en tant senties algun disco que... I dius, coi, aquest per mi, però aquí, au.
Quines eren les cançons que més demanaven?
Bueno, jo ara exactament tampoc no d'allò, l'única cosa que me'n recordo molt és que a mi m'agradaven més. I els cantants de llavors, hi havia el José Guardiola, llavors el Nat King Cole, la Glòria Lasso, la Núria Feliu, bueno, bé, un bon repertori,
Sí.
O José Púlveda, bueno.
Sí. Artistes consagrats.
Sí.
Els cantants de... Bé, volia tornar-li a preguntar sobre els cantants de l'actualitat d'aquell moment que més li agradaven a vostè.
Bueno, jo el que m'agradava molt era el José Guardiola. Després la Glòria Lasso, m'agradava molt. I aquest, el Nat King Cole. Llavors hi havia l'Emilio Vendrell. Bueno, és que una infinitat, I com que la veritat la música m'agrada molt, sí que m'agradaven tots. I encara m'agraden,
Vostè, Teresa, en guarda un bon record?
Sí, un bon record perquè érem molt joves i, no ho sé, era una cosa bonic. Era... Feia poble i encara m'admiro, us miro a vosaltres perquè veig que encara continueu i, bueno, doncs penso que és una cosa que fa poble i fa cultura.
Sí.
La ràdio és una cosa que arriba molta gent i es pot fer molt de bé, sí.
Doncs, com que abans ha dit que també li agradava molt el Nat King Cole, hem escollit un tema que també l'ha demanat vostè mateixa.
Sí, sí, perquè aquest me'n recordo molt, perquè havia tingut un pretendent i cada setmana me'l posava. Yo tengo unos ojos negros.
Doncs posarem aquest tema per vostè, Teresa.
Molt bé, recordarem.
Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Por eso los ojos negros los quiero pronto vender, a ver si por los senderos aprenden lo que es querer. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y
si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel.
Si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestido de seda.
Doncs ara ha arribat l'hora d'acomiadar-nos. Moltes gràcies, Teresa, doncs, per haver estat la nostra convidada d'avui. Ha estat una entrevista molt agradable i hem après, sobretot, molt de la lleteria. Hem après.
Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i penso que és fer poble, doncs podeu comptar amb mi sempre que vulgueu.
Moltes gràcies. Val. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, de Tal com érem, avui 1 de febrer de 2004. Ens acomiadarem, però, escoltant un tema d'en Josep Guardiola, La mare. Tornarem a ser amb tots vostès el proper mes de març, el primer diumenge, com ja saben, amb un nou convidat i amb un nou tema de què parlar, que acabin de passar un molt bon cap de setmana.
Si tu penses, jo penso amb la llibertat.